Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
O sigui, quina part, per això, de la rumba cubana? O és tota la rumba cubana? O només la música? O els moviments? O la dansa? O què és
tot,
el que...
Tot, tot.
La perquè, rumba clar, cubana en general.
Clar, tot, eh? Perquè, i a més, la rumba cubana es materialitza en el moment que es toca i es balla, no?
Clar.
Tinc que...
O sigui, d'una banda, la rumba cubana. D'una altra banda, les falles de València.
Ah, tots a tirar coets.
Però les falles vol dir les falles aquelles que es cremen, no les falles que va fer el Florentino quan...
No, les que es cremen,
quan
sí.
Va fer
aquelles dels ninots, no. Que són satíriques, etcètera, etcètera.
Val, les falles de València. I després, home, això és el més bo, la cultura de la cervesa a Bèlgica.
Exacte, entre altres coses, sí, senyor.
Que bé. I per decidir això de la cultura de la cervesa a Bèlgica han hagut d'anar a Addis Abeba.
A Àngela Mania. I tot això que estem parlant, que la gent ara no està entenent res de
sí,
res.
Sí, que ho han declarat tot com...
Estan totes aquestes tres manifestacions han estat incloses dins el llistat que, per dir-ho d'alguna manera, doncs, inclou totes aquestes manifestacions dins el patrimoni immaterial de la humanitat, el mateix que va passar amb la Patum, amb els castells, amb el Cant de la Sibil·la, amb el Ministeri d'Elx, etc etc.
Per això han fet la cultura de la cervesa, no la cervesa, no. La cervesa és material del tot.
La cultura de la cervesa... La cervesa.
Per què no m'ho veig, això? Fàcim un expedient d'això de la cultura de la cervesa, a veure què va.
Ho miraré. No li faré un expedient, però miraré què és això exactament. Perquè jo veig que vostè deu estar molt interessat en...
No, amb tot plegat.
Fusionar-ho tot i fer...
La rumba catalana, les falles de València...
No, la cubana, la cubana.
La catalana també, un dia o altre, ja ho veurà. Escolti, que això és el Festa-Festa, senyor Carbó.
Digui'm.
Que hem començat parlant de coses que seran de la UNESCO i del matrimoni...
Quan ho estem enregistrant, això...
No el matrimoni de la humanitat, no el patrimoni.
Escolti, sí. Quan estem enregistrant això sí. Ha passat fa dues hores.
Fa dues hores. En
canvi, Addis Abeba.
Aquest programa el penjarem el divendres 2 de desembre, ben duret al dematí, però serà el divendres 2 de desembre. Serà el 2138 de tota la història del programa i el 349 de l'època internàutica. I començarà així.
I el que són les paradoxes, Ventura.
Què
passa? Fixi-s'hi, nosaltres... Paradoxes. Ens estem donant una primícia.
Sí.
Som els primers, probablement, que estem donant la notícia.
Sí.
I quan surti...
Ja ho sabrà tothom.
Ja ho sabrà tothom. O sigui, el nostre programa és així.
És així, som així naltros, però clar, els que ens escolten només a nosaltres per aquestes coses, que són gent molt intel·ligent, que saben que nosaltres tenim això que ho fem bé, doncs també ho sabran com ho sabran nosaltres, vull dir que tampoc no té més. Escolti'm una cosa, que això se sabrà també gràcies a que hi ha una sèrie d'emissores que ens publiquen, que ens la transmeten, que ens... Sí o no?
Que ens posen en les zones.
En les zones.
Arcianes.
Arcianes i les altres, totes. FEMS Girona.
Ràdio Bellpuig.
Ràdio Calella.
Ràdio Caçada de Caçà de la Selva.
Ràdio La Vall de les Preses.
La Ràdio Municipal de Terrassa.
La Ràdio Palau de Palau Solità i Plegamans.
Ràdio Sabadell.
Ràdio Vall Romanes.
Barcelona Digital Ràdio. La ràdio d'Hostafrancs.
És que a vostè li agrada molt així, però ja deixa-li, ja li posaré un iqui davant perquè ho faci tot bé en cantarella i tot plegat. Escolti, que tenim més coses que volem explicar, per exemple, ara sí que ja sabem quina serà la ciutat,
la nova capital
de la Sardana. Que serà exactament Montblanc, senyor.
Una altra primícia, eh?
El 2008, això també, tothom ho sabrà quan ho diguem nosaltres, però ara ja se sap.
Som els primers que ho hem gravat.
La setmana passada, que no ho sabíem, no ho vam poder dir, ho haguéssim sigut els primers, llavors haguéssim sigut els primers en dir-ho, però no. Ara ja ho sabem, és Montblanc, que serà la nova capital de la Sardana per l'any 2018. Per què? Perquè aquest any la capital de la Sardana és Mollerussa. I per què? Perquè la del 2017 serà Figueres. I precisament en l'acte que es va fer Mollerussa el passat divendres es va presentar tota la programació que farà la gent de Figueres, que són una colla de coses que no s'ho pot ni imaginar, la quantitat de discos, de concerts, d'actes que han organitzat aquesta gent, que és una cosa de locus, eh? Després també hi haurà el lliurament dels Premis Capital de la Sardana 2016, que es farà a Mollerussa, també, no, que es va fer, home, no, que estic dient-lo de divendres ara, eh? Que es va fer a Mollerussa i van donar la medalla al mèrit musical a en Bernat Castillejo, per exemple, o la medalla al mèrit sardanista que va ser pel Ramon Duran Candeler, per ser cofundador de la plec del Senat de la Bisbal d'Empordà i per moltes altres coses, i també la medalla al mèrit de la dansa catalana que va ser pel Joan Antoni Utxer, Soto, i per Bé, i després tota una sèrie, un reguitzell de medalles i de premis i de coses que fan fer tota aquesta gent, a la continuïtat, a la difusió, a tot plegat. Els premis aquests que deixarem linkats i ben linkats, si trobem el link, perquè la setmana passada el buscava i no el trobava el link, ja li dic ara,
Això no vol dir que n'hi fos.
No el trobava. Però, home, seria més fàcil que estigués molt visible i que es pogués trobar fàcilment, sap què vull dir? Que a vegades no es aconsegueix. La notícia sí que està penjada a la web de la Confederació, però, home, mira, un link amb un llistat on posés els premis del Diada de la Sardana 2016 no aniria malament, ja li dic ara.
Una curiositat, que l'alcalde del Montblanc era el Josep Andreu, però és que l'any 2009 ja era aquest home.
Doncs veu, quina cosa.
I
el 2018 encara hi és, fixa't què li dic. Escolti'm una cosa, que això és Montblanc, la nova capital de la Sardana pel 2018, ja tindrem temps de parlar-ne, i vaja, nosaltres ja en deixem constància, la setmana passada no ho vam poder dir, aquesta setmana ho hem pogut dir, perquè ja ho sabem, i encara que ja ho haurà dit tothom, nosaltres ho tornem a dir, ja està. Val?
Va, molt bé.
Està clar això?
Continuem.
Ara tenim, per exemple, un tema musical que està dedicat a Montblanc, perquè l'any 1998 es va fer un disc que es deia Montblanc i la Sardana, que van registrar la Cobla de la Salvatana a Girona el mes de maig del 1998. I allà hi havia un senyor que es diu Joan Manel Margalef, que és un fiscornaire que ha estat molts anys a la Cobla Principal de la Bisbal, i que jo vaig poder compartir amb ell faristol fa molts anys també amb cobles com la Principal de Barcelona, quan jo encara era dels músics de pie.
Dos faristols. Un faristol per cada
dos. Bueno, ell tocava darrere i de davant, de fet, no compartíem res. Però això es diu, senyor Carabó, sisplau, una mica...
Els faristols tampoc són tan cars, escolti'm.
No, vam compartir faristol, vol dir que vam tocar junts, home, ara. És una expressió que se surt. I ell va fer una sardana que es deia Montblanc Vila Ducal, precisament. I jo he pensat, mira, per què no? Posem-la al Montblanc Vila Ducal, que el Joan Manel Margalef és de Benissanet. Okay. Dic jo. Jo li deia l'Ololo. I deia, perquè tot deia lo pa, lo vi, lo riu, sap què vull dir? I li va quedar l'Ololo i ell deia l'Ololo. Doncs ara vam sentir una sardana del Ololo, que es diu Montblanc Vila Ducal i que ens interpreta la Salvatana. Montblanc, Vila Ducal, una sardana de Joan Manel Margalef que hem escoltat en versió de la cobla La Salvatana. Ja és que hem de parlar de coses que han passat aquests dies, algunes fa més dies, altres fa menys dies. La primera, per exemple, que ha passat a Sef, ara anem de cròniques. Va. Saps què vull dir? La crònica primera que vull parlar. Doncs mira, el dissabte 26 de novembre es va celebrar la quarta bastonada de Can Galta. Què és això de Can Galta?
Can Galta és el centre de cultura popular, és el centre municipal de cultura popular i tradicional del Sant Andreu del Palomar, de
Can Galta Cremat, que en
diuen. Can Galta Cremat.
I llavors allà, doncs, organitzat per la coordinadora de Vall de Bastons de Catalunya, doncs va haver-hi aquesta quarta bastonada de Can Galta. Va començar a les 10 del matí, etc. Molta participació, molt interessant. Tot plegat, després de fer una gran actuació dins el mercat de Sant Andreu, les colles, que hi ha unes fotos que m'hi hem de penjar al web, que són molt xules, del Vall de Bastons, va fer una ballada final just a l'entrada d'aquest gran mercat del segle XIX, i després l'esdeveniment va cloure amb un lliurament dels premis del tercer concurs fotogràfic Vall de Bastons, el qual va tenir a prop d'un centenar d'obres presentades. Finalment, la guanyadora va ser per un ballador participant, no? Perquè estava participant allà i li van fer una foto, sap? I el Manel Marquès de l'Àguila doncs va guanyar amb una foto que es diu El Guerrer, i que realment és espectacular, la podem veure ara aquí. Nosaltres la podem veure, vostès no la poden veure, però la podran veure en el web.
Perquè la penjarem.
Perquè la penjarem, i és una foto espectacular, i molt, que se'l veu que està l'home...
És un guerrer.
Que està l'home per la labor, que està per el tema i perquè la cosa vagi.
No m'agradaria rebre les seves bastonades.
No, no caldria. Jo n'havia rebut moltes de bastonades quan ballava, Havia ballat bastons,
I,
I ballava amb uns molt alts.
I tenia sort que no ballava amb mi.
Bueno, clar, perquè vostè tenia bona punteria.
Picava d'aquella manera.
Perquè vostè no l'encertava ni
picava. Jo no tinc la culpa que fotessin la mà, no tocava.
Escolti, què feia vostè amb la Teresa Duran, el Josep Lluís i el Francesc Fargan l'altre dia? L'altre dia, vull dir el dijous passat,
A la Sala Ciutat, això va ser.
Què va fer?
Vam presentar un llibre que es diu Barcelona Festes, un llibre que ha editat Triangle Books, Triangle Editorial, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, i que el títol és molt definitori. Barcelona Festes és un recorregut pel calendari festiu barceloní amb unes fotografies impressionants, impressionants. És un llibre bàsicament gràfic que ha comptat amb l'equip de Triangle Books, amb l'equip fotogràfic, que no són un fotògraf, no, són una pila,
És un llibre de sants, vaja.
És un llibre on la fotografia hi té un paper no destacat, destacadíssim. Però que el text, que és un text deliciós també de la Teresa Duran, doncs acaben de rodonir o li posen el fonament a les explicacions pertinents per entendre el que demostra aquest llibre, no? De que Barcelona és una ciutat riquíssima, riquíssima, riquíssima amb festes. De fet, són 73 barris, amb cadascú amb les seves festes, les seves tradicions, etc. I aquest llibre jo penso que s'ha aconseguit, potser per primera vegada, posar en solfa tots els territoris de la ciutat a nivell festiu i a nivell gràfic.
Déu-n'hi-do.
Barcelona Festes.
Molt xulo. Jo veig a la portada només aquí, però la veig i m'agrada molt. Vull dir que està perfectament bonica. Escolti, que s'està posant de moda d'alguna manera això de la sardana esportiva, Perquè, mira, una cosa que deia aquí, una nota que surt a l'Infosalada, que diu que en el marc de la tasca de la Confederació Sardanista de Catalunya per difondre el món de la sardana, ha aconseguit que Catalunya Ràdio retransmeti la sardana esportiva. Home,
a veure,
no sé jo exactament...
Fem un rol, fem roleplay d'això.
Què vol dir? Què vol dir?
Atenció, punteja, i un llarg!
No baixis, home. Hi ha hagut una cobertura mediàtica de tots aquests concursos que s'han celebrat a Balaguer, a Valls i a Manresa, amb les últimes dates, i que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio doncs ha fet... i en els butlletins també de Catalunya Informació doncs han explicat com expliquen en el cas dels castells.
Sí, però no en retransmet.
Tampoc no ho diuen, això. No ho diuen de molt. Jo sé que la setmana s'han fet concursos, la llista de guanyadors és molt llarga i molt grossa i en parlaria molta estona, però miri, del concurs que vam anunciar la setmana passada, que va tenir lloc a Manresa, i que va ser el de punts lliures, el campionat de punts lliures, s'ha decidit en aquest concurs de Manresa, que va ser diumenge passat, el 27 de novembre. I després de la interpretació de dues sardanes per categoria, les colles campiones han estat les següents, com a Alevins, Dimoniets de Lleida, en infantils la Xiroia de Barcelona i en els juvenils els Cabirols de Sabadell. La colla Aire Gironins de Girona ha guanyat com a veterana i a la categoria gran o absoluta s'ha produït un empat tècnic entre les colles Mirant el Cel de Sabadell i Xàldiga de Barcelona. Tots els resultats i classificacions es faran oficials en la Unió de Colles Sardanistes i es publicaran, òbviament, en el seu web i nosaltres els linkarem també des del nostre web. I ara, senyor Carbons, anem d'anar cap a la música i tenim una presentació d'un videoclip que ens arriba de la gent de Corrandes on Corrandes, eh? Que penjarem el videoclip, evidentment, eh? Però que aquest conjunt que formen l'Anaïs Falcó, el Cristian Simelio...
Simelio,
sí, que s'han deixat l'ahir, eh? Sí. Ja ho veus, que després el Gerard Díaz i el Marc Torrent doncs han preparat aquest videoclip que nosaltres, com dèiem, penjarem que i que es diu Corrandes de Viladecavall, Viladecavalls, eh?
Jo penso que hem de dir també quins són els factòtoms que han fet possible que això es converteixi en material audiovisual.
Ah, sí?
Per exemple, la realització, la direcció i el muntatge, el Martí Herrera.
Evidentment.
Ha estat enregistrat al pati de l'Aliança, a Sabadell.
A la casa de Voler.
Exacte, i jo diria, què més? Què més
no, tot és molt interessant, però jo el que faria és escoltar la música, si li sembla, i ja anem per feina, perquè això, a més, ho pot trobar tota la informació a les xarxes socials de Facebook, a Twitter, Instagram...
Ui, però és que aquesta gent es mouen molt per les xarxes, eh?
Sí que es mouen, clar que sí.
Vostè posa corrandes, només que posi corrandes...
Corrandes són corrandes, ja és brutal. Vinga, doncs anem a escoltar aquestes corrandes de Viladecavalls, la música és tradicional i la lletra de l'Anaïs Falcó i el Cristian Simelio. I ells són corrandes.
Cada dia és diferent.
Eren les corrandes de Vila de Cavalls, amb música tradicional i lletra de l'Anaïs Falcó i el Cristian Simelio, i també tindrem l'oportunitat doncs, de poder-ho veure, això, si aneu al nostre web, perquè també hi penjarem el videoclip que hi ha al YouTube d'aquesta presentació del grup Corrandes són corrandes. Veus, senyor Carbó? Totes les coses tenen el seu començament i el seu final. El que passa avui no és ben bé el final, perquè no és l'última crònica castellera, que sí que ho és, però tindrem encara quatre intervencions d'en Carles Esteve.
Que són allà dels resums. Resums de la temporada.
Tants com programes ens queden, perquè en els últims 40 programes de l'any, que ja veu, aquest d'avui és el cinquè últim de l'any, eh?
S'acaba això.
S'acaba. Doncs en els quatre últims de l'any, en Carles ens farà els resums de les colles de gamma extra, de les de 9, de les de 8 i de les de 7. Però avui encara tenim crònica, perquè molt lluny d'aquí, a Xile, han passat coses i ens les expliquen a la crònica castellera ara mateix en Carles Esteve.
Festa, festa.
Crònica castellera. Amb Carles Esteve.
Hola, Jesús, hola, companys del Festa Festa. Els castellers de l'Operado van sumar el seu primer 4 de 7 de la seva història i en el seu conjunt la seva millor diada amb la clàssica de 7 i dos pilars de 5 simultanis. L'actuació va tenir lloc dissabte passat a Santiago de Chile i suposa un pas endavant de la colla nascuda fa 9 anys, apadrinada per els castellers de Vilafranca. La colla formada per joves xilens fa una funció social i en l'actualitat compta amb el suport dels catalans allà residents. Amb aquesta darrera estrena es tanca el baròmetre 2016. En total hi figuren 90 colles que, com a mínim, han fet una aleta a un castell de 6. 62 d'aquestes colles han fet castells de 7. D'aquestes, 30 han tingut com a sostre els 7 pisos. 17 els castells de 8. 8 són colles de 9 i 7 de gamma extra. En properes setmanes farem un resum de la temporada de com els ha anat a les colles de cadascun dels grups. Recordeu que podeu consultar tota aquesta informació a través de la web i l'app del baròmetrecasteller.cat.
Gràcies, Carles. A partir de la setmana que ve, com deies, els resums de la temporada, els resums perquè quedin ja en l'arxiu del Festa Festa, també. Vinga, què tenim ara, senyor Carbó?
Què tenim? Mala peça al teler.
Per què?
Ja li diré.
Què ha passat?
No ha passat res.
Oh, doncs per què m'ho diu, això?
Que ens, que ens arriba el Víctor Pàmies amb les seves dites i refranys des de Vallromanes ens les porta.
Ah, i aquesta és la dita d'aquesta setmana. Home. Què vol dir això de tenir mala peça al teler? Clar. Home, però no m'ho digui d'aquesta manera, que m'espantalla. A més, ha fet aquesta veu així de transcendència.
Amb gravidesa.
Ah, amb gravidesa i amb una mica de mala sombra. Ja li dic, m'ha espantat, senyor Carbó. M'ha espantat, no m'ho faci, jo.
Però vostè vol saber què?
Jo ja sé què vol dir, però és molt interessant.
Vostè no sap res.
Que ens ho expliqui el Víctor. Va.
Fes de festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Tenir mala peça al teler. La indústria tèxtil sempre ha tingut un pes important en l'economia del nostre país. Per això, el lèxic català és ple de referències a aquest món, com anirem veient durant uns dies. Així diem que algú té mala peça al teler en dues situacions diferents. En una de molt concreta, quan té una malaltia molt greu, però també en un sentit més general o inconcret, quan ens trobem en alguna situació difícil. La peça és un teixit que es fabrica d'un sol cop en un teler, i la peça ha estat sempre una unitat de treball o producció bàsica en el món tèxtil. De manera que es cobrava a tant la peça, sobretot la gent que feia de teixidor a casa. Tenir mala peça al teler.
Festa, festa.
És clar que la música ens anuncia que ara ja anem a parlar de pessebres i que ja toca tot el que queda de programa, gairebé estarem parlant de coses que tenen a veure amb les festes i amb el Nadal i tot això. I el primer dels espais que arriba és aquest Pessebre és un món, que ens porten la gent del Bou i la Mula, i que avui l'ha escrit l'Antoni Dorda.
Sí, senyor.
I Ventura, que no té res a veure amb mi, no, no és un familiar, eh?
No, ja ho hem notat, perquè, hòstia, hem dit, hòstia, aquest tio escriu bé.
Aquest tio sap de què va. L'Antoni Dorda ha escrit un article.
Avui ja n'hi fotut dues.
Avui va a fi, vostè, però d'on de l'estan? Sap allò que diuen d'on de l'estan? Li diré que el faci aquest.
Sí, però digueu en català, va.
On les donen?
No, no existeix en català.
Les entomen.
Ah,
Amigo.
Va.
Vinga, ens parla l'Antoni Dordo d'en Salvador Masdéu.
Fes ta festa.
El pessebre és un món.
Un recull d'articles pessebrístics en un espai ideat pel col·lectiu El Bou i la Mula.
En la veu d'Eulàlia Molera.
Salvador Masdéu. La feina de figuraire sempre s'ha vist com la d'un treball menor, modest, de poca importància, i en el millor dels casos, llur feina és considerada com el d'un art de segon ordre. Possiblement, aquesta valoració és el motiu pel qual disposem de tan poca informació en relació als excel·lents figuraires del nostre país, dels quals sovint només tenim la informació que ens va deixar Joan Amades a la seva enciclopèdia obra El Pessebre. Un dels grans figuraires catalans va ser, sens dubte, Salvador Masdéu, que va néixer i morir a la ciutat de Barcelona 1864-1918. D'ell, com tants d'altres, Pere Teixidor, Josep Prats, Pere Pasqual i un llarg etcètera, en sabem ben poca cosa. Però en aquest cas disposem d'un material molt valuós que ens pot ajudar a identificar la seva obra, els motllos. Al primer quart de segle XX, Lluís Carretalà i Vilà, un dels grans figuraires catalans, va adquirir els motllos de Salvador Masdéu, algun d'ells amb la signatura original gravada. Són motllos de gran qualitat, que conserven tots els detalls de forma extraordinària. Són molt complexos, format en alguns casos per més de 20 peces, i per si mateixos ja són una obra d'art. Per dissort i a causa d'una inundació, se'n van perdre molts, però Lluís Carretalà en va conservar forces, que va emprar puntualment. A la seva mort i posterior falliment de la seva filla Montserrat, els va llegar a qui fou el seu deixeble, Antoni Pruna, qui vetlla actualment per la seva conservació. La certesa que ens dona l'origen dels motllos i fins i tot la informació que hi tenen gravada, signatura, dates, ens permet poder identificar amb tota seguretat l'obra d'aquest gran autor. És el moment, doncs, d'iniciar un treball de recerca en relació a Salvador Masdéu, identificar el major nombre de figures, inventariar els seus motlles, localitzar figures a col·leccions públiques i privades i organitzar una exposició per poder, a l'any 2018, honorar-lo tal i com es mereix, en el centenari de la seva mort.
Antoni Dorda i Ventura.
Festa, festa!
I ara continuarem amb una mica de música. Abans, per això, senyor Carbó, jo vull parlar d'aquesta festa i mercat del Tió 2016 que estan organitzant a Argençola, que serà el proper dissabte, dia 10 de desembre, al matí, a Clariana, i que és aquesta sisena festa i mercat, veu, del Tió. Que clar, segur que hi haurà moltes coses. A dos quarts de 10 del matí, recepció dels
participants. El 10 de desembre, ho ha dit, que era el 10?
El 10 de desembre, ja sí. Seguidament hi haurà un esmorzar calentó per agafar forces, perquè ja deu fer fred, també li dic ara, i per anar al bosc, ja xocolatada abans, després de l'esmorzar, benvinguda oficial a tots els participants, i cap a les 11 del matí sortiran del poble per acostar-se als màgics boscos de Clariana, i allà provaran de localitzar els tions, que esperen trobar una família que els vulgui convidar a passar el Nadal a casa seva, òbviament. Després a dos quarts d'una, hi haurà també una presentació d'un conte, Viatge al món dels tions, i a quarts de dues, doncs, es donarà per acabar aquesta sisena festa del Tió. Interessant, molt interessant, perquè aquesta gent d'Argençola, quan organitzen coses, les organitzen molt i molt bé, i val molt la pena que us desplaceu a Clariana per disfrutar d'aquesta festa. El dissabte, dia 10, durant tot el matí, hi haurà la sisena festa i el mercat del Tió d'Argençola, a Clariana.
Molt bé, continuem.
Vinga, escolti, ara ve música, i venen els Quicos, que sap que ells es van assabentar d'això, se n'enfotien una mica, d'això del nen Jesús, que sí, el Espíritu Santo, i que si anava de blanc, i que si el pare era Sant Josep o no era Sant Josep, si la Verge Maria era verge o no era verge. Ja veurà, ho comenten, poden ser una mica irreverents, però són tan simpàtics.
Thank you. Festa, festa!
Jo em pregunto, per cert, Quico, què devia dir el poble en aquell temps, eh? Ui. Els de Belém, vull dir, perquè això va dir que ser un bombasso, això.
Una bomba.
Perquè per un cantó estava la Verge Maria, eh? Llavors també estava Sant Josep, però que també estava l'Espíritu Santo.
Pues mira, devien dir, escolta, que l'altre dia vaig veure a Maria, la de Nazaret.
Guai.
I escolta, que anava en un xiquet.
Oh, però sí que mana, com que és d'ella, este xiquet, com que és d'ella.
D'ella i del seu home, si era no, de Josep.
Sí, vaja. Josep Lofuster.
Sí, sí, però el xiquet és de l'Espíritu Santo.
Va't aquí, que sempre va vestit de blanc. Ja ho deia jo.
Sí, compte l'Espíritu Santo. I José, què diu?
Ai, tot de l'en ne va ple, eh? No es parla d'una altra cosa, eh?
De res.
I tu, Baristo, para de fer el colom.
Ja m'ho imagino. Aquell xiquet, quan devia ser més gran, me'l devien portar a Tabaladet, per allí pels carrers de Nazaret. Escolta, i tu de qui ets? I qui és ton pare? I em vas vestit de blanc?
Noi d'en vens, de qui ets? On vas tot vestit de blanc? Digues, noi d'en vens, de qui ets? On vas tot vestit de blanc?
Jo sóc lo fill de Maria i també de l'Espírit Sant. Jo sóc lo fill de Maria i també de l'Espírit Sant.
Los cants de la meua terra ressonen en alegria perquè la nit de Nadal naix lo xiquet de Maria.
Los cants de la meua terra ressonen en alegria perquè la nit de Nadal naix lo xiquet de Maria.
I a ve la nit de Nadal,
dum, dum, dum,
se'n va la nit de Nadal.
I nosaltres mon anirem,
dum, dum, dum,
i ja no tornarem més.
Digues, noi, d'on vens, de qui ets, on vas tot vestit de blanc? Digues, noi, d'on vens, de qui ets, on vas tot vestit de blanc?
Jo sóc lo fill de Maria i també de l'Espírit Sant.
Jo sóc lo fill de Maria i també de l'Espírit Sant.
Los cants de la meua terra ressonen en alegria perquè la nit de Nadal naix lo xiquet de Maria.
Los cants de la meua terra ressonen en alegria perquè la nit de Nadal naix lo xiquet de Maria.
I a ve la nit de Nadal,
dum, dum, dum,
se'n va la nit de Nadal.
I nosaltres mon anirem,
dum, dum, dum,
i ja no tornarem més.
Los cants de la meua terra ressonen en alegria perquè la nit de Nadal naix lo xiquet de Maria.
Los cants de la meua terra ressonen en alegria perquè la nit de Nadal naix lo xiquet de Maria.
Los cants de la meua terra ressonen en alegria perquè la nit de Nadal naix lo xiquet de Maria.
Los cants de la meua terra ressonen en alegria perquè la nit de Nadal naix lo xiquet de Maria.
Un compactisme memorable a lo misteri de Nadal d'un grup excepcional, Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries, i una cançó que és traduïda a una que coneixem molt en castellà, però que vés a saber si l'original no és en la nostra llengua. Digues, noi, d'on vens? I ara ve època de concerts, senyor Garbó. Venen molts concerts, molts.
Pensar, és normal, és que és normal, perquè fot fred.
Sí, fa fred i la gent es tanca.
Clar, i no, i en comptes de ballar, ens tanquem i escoltem.
Doncs també
que també convé,
bé,
que també convé.
Que sí. Miri, i nosaltres podrem parlar de molts concerts d'aquí fins a final d'any. Sempre intentarem parlar amb una setmana d'antelació perquè la gent doncs, s'hi pugui programar i pugui anar-hi.
I ara ve aquells que tots es diuen quasi bé igual. Tradicional concert de Nadal.
Efectivament. El primer ens du cap a Olesa de Montserrat, perquè el dia 8 de desembre, a les 6 de la tarda, al Casal, hi haurà un concert organitzat per Olesa Sardanista amb la participació de la comunitat minera olesana. Per què? Doncs perquè celebra celebren coses. Celebren, per exemple, el 148è aniversari de la comunitat minera olesana i el 59è aniversari de l'agrupació cultural folclòrica Olesa Sardanista. I per això faran un concert amb la Cobla Vila d'Olesa, dirigida per en Francesc Gregori, amb un programa molt i molt interessant. Veu, miri, miri, miri. Bueno, ara no el direm, perquè si no seria millor, però fan homenatge també a un compositor històric, a un músic històric olesà, que no és altre que el mestre Llorenç Sales i Tost, que va néixer el 1884 i que va morir el 1977. Fixi's, ara, doncs això l'any que ve és que deu fer números rodons, 40 anys de la mort, o una cosa així, no? I ja està. I si no, l'homenatgen perquè volen, i punt, i ja està.
Perquè els ve de gust. És que de vegades també, escolti, és que de vegades hem de buscar sempre números rodons. Per què? No cal.
No cal, no cal. Tenim més concerts, per això, Carbó. Un altre concert, per exemple, ens arriba...
Per exemple, el que és el concert de presentació de la Guia Sardanista 2017, que això tindrà lloc també el dissabte 10 de desembre a les 7 de la tarda al Teatre L'Amistat de Mollerussa.
Des dels actes aquests que hi ha de la capital de la Sardana, hi anava a Cobla Bellpuig, Cobla, i estarà dirigida per Concepció Ramó i també hi actuarà la mezzosoprano Marta Valero. I encara en parlem d'un mes, només un mes encara, que és el que tindrà lloc el dia 11, que és aquest concert que ens anuncien de Santa Llúcia.
A Malgrat.
A Malgrat de Mar, efectivament. Al primer pis de la Societat Coral i Recreativa La Barretina Vermella, a 7:45 del vespre, i amb la Cobla Palafolls. Això serà el diumenge, dia 11 de desembre, aquest concert de Santa Llúcia a Malgrat de Mar. I ara, doncs, Miriam, tants concerts, la veritat és que m'han vingut ganes de que vingui la nostra secció musical. Què li sembla?
Continuem amb les seccions.
Festa, festa!
I la secció musical d'aquesta setmana, Joan Garbons, arriba de la mà del bon amic Noé Ribas, que ens parla de...
Es prepara un platet de sopa avui.
Sopa de cançons, la sopa de cançons seva, que avui amb un bon company de penúries i treballs també, en Lluís Maria Panyella, serà el protagonista avui de la sopa de cançons del nostre benvolgut Noé, en Lluís Maria Panyella, amb el que hem tingut oportunitat, jo particularment, de poder treballar i la meva família en aquests matinals del Tradicionari els últims anys, que em sembla que ell també ho explica, amb en Jordi Roura, amb el grup Araba de Bo, amb tota una sèrie de gent de convidats. Doncs ara sentim perquè en Lluís Maria Panyella, a més de fer això dels matinals en aquests últims anys, ha fet moltes més coses, que les coneixerem gràcies a la sopa de cançons del Noé Ribas.
Fes ta festa.
Sopa de cançons. Un espai escrit i presentat per Noé Ribas.
En Lluís Maria Panyella és tot un veterà de la música. L'any 67 va crear el grup de ball en català Flendits. L'any 68 es va integrar el grup La Gresca, grup sorgit del dissolt grup de folk, i a partir de l'any 1979 va començar a fer d'animador en solitari, participant a partir de l'any 1980 del conegut col·lectiu Síndics d'una mà. I d'ençà l'any 1989 participa del duet La Bicicleta. Va participar en el mític programa de ràdio Mainada, que dirigia l'Enric Frigola, de l'any 1990 al 1994. Feia i dirigia el programa de televisió Vet Aquí a Televisió Clot de BTV, Canal 39, i ara porta 11 anys fent i dirigint el programa Yupi Iaia de Ràdio Pineda. Ha publicat gravacions com Fol de Camp, el llibre CD Bon Nadal, entre d'altres. També va publicar l'any 1995, juntament amb la Maria Josep Hernández, la primera biografia d'en Xesco Boix. Xesco Boix, un amic, un mestre, editat per Raima l'any 1995 a la col·lecció Paideia número 27, i l'any 2009 la segona biografia d'en Xesco Boix, Xesco Boix, Història de la nostra història, publicat per l'Abadia de Montserrat. De l'any 2009 al 2014, el CAT va participar al Tradicionarius a les seves matinals folk amb el grup Araba de Bo. També ha actuat al Cosmo Caixa en diversos cicles d'estiu amb els espectacles L'Arbre Generós, La Lluna a la Pruna i Medi Content. En Lluís Maria Panyella sempre ha entès la cançó com una eina de lluita pel redreçament de la nostra cultura i la normalització de la nostra llengua. És el creador d'una cançó molt coneguda, popularitzada per en Xesco Boix, que és la que ara escoltarem, La Bicicleta.
Vista des de dalt,
és una creu.
Vista al costat, unes ulleres.
Corre i corre per tot arreu.
Però compte, que si caus et pots trencar tres costelles.
Què és allò que porta per a tot arreu? Fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té botxina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. Què és allò que porta per a tot arreu? I porta més segut i també d'en peus. No rondina ni li cap benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. Què és allò que porta per a tot arreu? Roba per la Xina i pel Pirineu. Posar en barretina i també en gabardina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar.
Hem escoltat la bicicleta d'en Lluís Maria Panyella.
Doncs moltes gràcies, Noé. Esperem una nova entrega de la teva sopa de lletres, un nou episodi, podríem dir, no?
De cançons, sopa de cançons, Ventura.
Ai, de sí, sopa de lletres, no, de sopa de cançons.
Si fos una sopa de lletres, la faria el Mocano.
També faria el Mocano i llavors podríem demanar un bol, no? O podríem
exacte
demanar un cassó, no? Però no, hem de demanar un espai, un altre exacte espai de la sopa de cançons del Noé Ribas. Avui hem conegut la història d'en Lluís Maria Panyella i la cançó aquesta de la bicicleta. Ara, senyor Carbó, què sabrem? Ah, qui és el Pare Noel? Ho sabrem, jo ja.
Avui, és que avui treballo. Avui m'he despertat aquest matí pensant, hosti, fot alguna cosa ja pel programa.
Ja tocaria, diguéssim. Sí, sí, bueno, està bé. Home, jo penso que vostè fa molt pel programa.
Que et despertes positiu.
Vostè
jo faig
molt
aquella feina que no es veu.
Vostè fa molt pel programa, però intermitentment, diguéssim.
Exacte, pim-pam, pim-pam.
Hi ha dies que ho fa...
I altres que no.
I altres que no. Sí,
I avui sí m'he aixecat allò positiu.
Amb
i ganes
de fer-ho. I ha dit, ara vaig explicar a tot el món mundial qui és el Pare Noel.
No, i he pensat, hòstia, ja que fas el festa-festa, que ens dediquem a això de la cultura popular i tradicional, cony, fot-ho en un jardí. Que la gent digui, ara aquest ens dirà que el Pare Noel és tradicional? Que ho escoltin.
Que ho escoltin. Home. Qui és el Pare Noel? A l'expedient C de l'Amadeu Carbó.
Festa, festa.
Expedient C amb Amadeu Carbó.
Avui al Festa, festa, tot i que som de Reis, ei, dels mags, no fotem, dels de veritat, volem presentar-vos el Pare Noel. I que sabem que ens posem en un bon embolic. I és que, agradi a uns o desagradi a altres, el Pare Noel ha tornat per quedar-se. Sí, sí, heu sentit bé. Tornat i per quedar-se. A semblança del que passa amb el fenomen del Halloween, el Pare Noel ocupa un lloc dins les celebracions nadalenques que, encara que ja està arrelat del tot, sempre està en entredit. Fins i tot s'han generat campanyes com el Cago un Pare Noel. Aquesta campanya, molt arrelada a la comarca de l'Osona, pretén potenciar el cagatió i altres tradicions i alertar de les conseqüències d'adoptar tradicions de fora en el nostre calendari tradicional. Són diversos els motius del seu arrelament actual. Per un cantó, la globalització tendeix a uniformitzar les icones, sobretot a Occident. Però també hi ha motius de logística familiar. El fet de rebre els regals la nit de Nadal permet gaudir-los la resta de les vacances. D'altres estan relacionats amb les procedències dels membres de la família i d'altres ho fan per esnobisme o per fer-se el modernet. Però qui és realment el Pare Noel? Aquesta és una història on intervé la immigració, il·lustradors, escriptors, poetes, empresaris de la carn i de refrescs. Tot arrenca pels vols de 1624, quan els immigrants holandesos funden la ciutat de Nova Amsterdam, l'actual Nova York. Com és normal, amb l'equipatge immaterial dels immigrants, també hi duien la seva llengua, les seves llegendes i rondalles, les seves tradicions, les seves creences i, entre elles, el seu sant patró, el Sant Nicolau, que ells anomenen Sinterklaas. El Sant Nicolau comença a evolucionar amb una primera aportació de Washington Irving. Aquest escriptor, l'any 1809, va transformar a la pronunciació anglosaxona el nom del personatge a Santa Claus, en un dels seus escrits. El 1823 serà el poeta Clement Clarke, que en el seu poema Una visita a Sant Nicolau fixà el seu aspecte físic. Finalment, intervé Thomas Nast, un dibuixant alemany que pels vols de 1863 dona l'aspecte definitiu molt semblant a com el coneixem ara. Aquell Sinterklaas holandès, convertit en Santa Claus nord-americà, torna a creuar l'oceà Atlàntic la segona meitat del segle XIX i per aquella meravellosa permeabilitat dels pobles i de les cultures es fusiona amb el bon home Noel francès, que de fet tenia un aspecte i una funció semblant. Amb aquesta fusió acaba de néixer el Pare Noel.
Bonhomme de neige, bonhomme de l'hiver, bonhomme de neige, ta tête est de travers.
El Nadal de 1926, l'Omen Company, una empresa dedicada a la ramaderia especialitzada en ramats de rens i caribús, conjuntament amb els grans magatzems Macy's, presenta una campanya de publicitat fent presentacions amb el Pare Noel arribant amb un trineu estirat per rens en diferents ciutats dels Estats Units. Aquesta campanya va contribuir de forma decisiva a enriquir la iconografia del Pare Noel, ja que s'hi afegiren el trineu i els rens. Molt s'ha escrit i parlat que el vermell que exhibeix el Pare Noel en els guarniments és fruit de la intervenció de la firma Coca-Cola Company. Aquesta informació és falsa. Sí que és cert que la coneguda firma de refrescs va encarregar remodelar la imatge del Pare Noel a Abdon Sundblom, pintor d'origen suec. El pintor va redibuixar el personatge prenent per model un home jubilat anomenat Lou Prentice, i que va veure una primera versió l'any 1931. Sundblom va treballar en aquest model diverses vegades, introduint canvis, retocs, etc., fins al 1966. El que sí que és indubtable és l'ús de la imatge del Pare Noel ha fet la firma de refresc en les seves campanyes de Nadal, que ha acabat per universalitzar el personatge.
Un jardinet, senyor Carua, un jardinet, però bueno, no passa res, ja està bé.
Ah, contradiguim.
No, jo els expedients penso que
són... Ah, que no em contradeix.
No, mai, de cap de les maneres, Déu me'n guard. Ni a vostè ni a tots els que han fet avui la seva pròpia secció, com el Víctor Pàmies, el Noé Ribas, l'Eulàlia Molera, que ha posat la veu en l'article de l'Antoni Dorda, i també hi han hagut els col·laboradors habituals, no?
El Carles Esteve, el Ramon Vinyals, l'Ester Estela, la Marta Ibáñez,
l'Amadeu Carbó
i en Jesús Ventura.
Doncs molt bé, continuarem fent Festa a Festa, si Déu vol, la setmana que ve farem una altra Festa a Festa ja enmig d'aquesta setmana dels tres dijous, que escolti, que tot és festa i pont i fons i festa. Tu com fas pont? Tu com fas festa? Tu com... És una bogeria.
Ja, hi ha els que sempre diuen, ah, però que feu alguna cosa, aquests que no treballem mai.
Per exemple, jo mateix no em preocupa, és igual, el 7, el 8, el 6, tots són iguals, no hi ha cap problema. Vinga, ens acomiadem ja amb un clàssic, perquè ja hi som, eh? Ja estem al desembre, ja hem inaugurat totes les fires de Santes Llúcies i tot, i ja està totes les llums en marxa.
Ja, quasi bé, ja hem exhaurit els productes,
ja
quasi
bé. Ja està gairebé tot acabat, i per tant és el moment de començar a escoltar aquelles sardanes que són referents en el nostre programa des de fa molts anys i que escoltem per aquestes dates, com aquesta preciosa composició del mestre Agustí Borgunyó, que la Copa dels Mongolins van registrar l'any 92 amb motiu d'aquesta mostra internacional de passarisme que es va fer a Olot i que va quedar a la placa doble aquesta de Nadales i Sardanes. És una que es diu Tendres Records, que una altra cosa no tindrà el Nadal, però Tendres Records sí que en té.
I algun de punxegut també, eh?
De tot una mica, però aquí només hi posem els tendres. Tendres Records d'Agustí Borgunyó amb els Mongrins, la música que dona el punt i final a aquest Festa Festa 2138 al 349 de l'època internàutica. Serà, si ho voleu, fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Adéu.
Thank you.